A la Cala Ràdio ens agraden les coses amb accent obert. Amb Susana Encinas.
Bon dimarts, una setmana més estem amb tots vosaltres i amb accent obert. A Whiter Shade of Pale, una ombra més blanca de pàl·lid. És el primer single del grup Procol Harum, de 1967. Un clàssic dels últims 50 anys. Es coneixen més de 1.000 versions d'aquesta cançó per altres artistes. La que escoltem avui és interpretada per Annie Lennox, integrant del duet Eurythmics, i va formar part de la banda sonora de The Net, La xarxa, protagonitzada per Sandra Bullock. A la pel·lícula, una programadora d'ordinadors rep un estrany disquet per investigar. Descobreix que posseix una clau per accedir al control de les bases de dades protegides d'Estats Units. Alhora, veu com totes les dades de la seva vida que figuren en arxius informàtics són suprimits o tergiversats. Dades personals, dades protegides, realment les nostres dades estan salvaguardades? La filtració de dades de Facebook a nivell mundial s'ha produït a poques setmanes que entri en vigor el nou reglament de protecció de dades a Europa. Aquesta informació recaptada d'usuaris de Facebook ha fet saltar a l'actualitat que les dades personals no estan fora de perill a la major xarxa social del món. Els responsables de la companyia han reconegut que 2,7 milions d'europeus s'han vist afectats per aquest escàndol. El propi Mark Zuckerberg, cofundador de la xarxa social, ha reconegut haver deixat al descobert els números de mòbil de milions de persones més que van proporcionar el seu telèfon. Els afectats han pogut veure perillar la seva identitat, incloses les seves fotos, estat civil, l'adreça, data de naixement. La llei de protecció de dades pretén garantir i protegir, sobretot, els drets fonamentals de les persones físiques i especialment la seva intimitat i privadesa personal i familiar. I per parlar-nos d'esta llei, del nou reglament de la llei de protecció de dades, ens acompanya Llibert Margalef. Bon dia, Llibert.
Hola, bon dia.
Ens explicaràs una mica de què va tot això?
Bueno, parlem una miqueta pel damunt.
Vale. Jo primer diria que la llei de protecció de dades ja existia.
Sí, la llei de protecció de dades aquí va des del 1999.
Que existís a Espanya.
Sí.
Esta llei. Que això és ara un comentari, no? Que ens trobem a vegades a la feina, no? Que venen, bueno, ve gent interessada a lo millor en comprar una casa del poble i et pregunten si els hi podem dir qui és el propietari, el seu telèfon, per poder-se posar en contacte amb ells i tal. I clar, la gent a vegades se queda una mica sorpresa quan els hi dius, pues mira, no, és que aquestes dades no les podem donar.
Correcte.
No podem dir qui és el titular, el propietari d'esta casa.
Sí,
no podem donar el telèfon de qualsevol o informar d'on viu una persona.
Les empreses, sobretot les empreses i les administracions, hem de ser molt conscients que tenim una sèrie de dades que mos faciliten els usuaris, els clients, i que aquestes dades han sigut facilitades pel nostre client o pel nostre usuari per una cosa en concret.
Llavors, donar-li un ús determinat.
El que t'ha manat este client o este usuari, no un altre. I a més, te les ha donat a tu. I te les ha donat a tu per a que en faigues un ús tu, no per a que li puguis cedir en un tercer. Aquesta és la gran problemàtica i és la gran garantia, que és el que vol cobrir esta llei de protecció de dades, que les persones al tracte normal, habitual, del dia a dia, demanem i donem les dades personals en una multiplicitat d'empreses i no en som conscients d'això, però el que sí som conscients és que si donem un número de telèfon, si donem un nom, si donem un número de compte, li estem donant a una persona o entitat
una informació,
però no volem, potser no volem, que aquesta entitat doni aquesta informació a una altra.
Quan a vegades ens trobem que això està passant ara, a més que hi ha proveïdors de les empreses que estan enviant bé per correu electrònic, bueno, per correu electrònic és el més habitual, no? Que et diuen que tu has de donar autorització, corregis-me si no ho dic bé, de que cedim aquestes dades, les nostres dades, i que en qualsevol moment som lliures de poder-les modificar o retirar.
Sí, mira.
De què es tracta exactament?
Això és un dels canvis més substancial que ha entrat en vigor amb el nou reglament. Este reglament, per fer una explicació, este reglament ve de la Unió Europea i ve una mica a centralitzar, a unificar totes les legislacions estatals sobre protecció de dades.
O suposo per unificar les diferents lleis que deuen haver als diferents països.
Les diferents legislacions que han a tots els estats membres, s'ha volgut fer un reglament que los unifiqui una mica. No és que els estats membres no puguin legislar per adequar-ho una mica, però la base és este reglament. Llavors, una de les coses que canvien substancialment és el tema de que abans no s'exigia un consentiment exprés. S'entenia que si tu donaves unes dades a una empresa, aquestes dades les podies, aquesta empresa les podia utilitzar, perquè si tu li havies donat, les podia utilitzar. Utilitzar vol dir utilitzar l'empresa, mai cedir a tercers. La cessió a tercers no s'ha pogut fer mai.
No s'ha pogut fer mai.
No s'ha pogut fer mai. Però si un client o un usuari proporcionava unes dades a una empresa, s'entenia aquestes dades. El que passa que ara se requereix que hi hagi un consentiment exprés per escrit de que este client t'autoritza a l'ús i tractament de les dades que t'ha donat. En principi, pot parèixer una incongruència.
Bueno,
a mi,
sí.
a nivell petita empresa, és una incongruència. Si tu vas en una ferreteria i demanes una factura i dones les dades de la teva empresa o del teu negoci, és perquè t'interessa que
sàpiguen aquestes dades per futurs tràmits.
Clar, perquè se suposa que si tu vas a una ferreteria, dones les dades i no firmes el consentiment express de que poden fer el tractament, automàticament aquelles dades que tu has utilitzat per fer aquella factura les has de borrar.
I cada vegada que vas
i fas una factura, has de demanar les dades. Les dades perquè se suposa que no les tens. També és cert que amb el tema de la protecció de dades hi ha hagut una miqueta de paranoia general.
Sí.
Ha entrat en vigor el nou reglament i sembla que s'acabi el món.
Suposo que també és perquè a les xarxes socials ens ha arribat ara durant aquests dies també conforme hem de revisar la privacitat de tota la informació i una cosa potser s'ha juntat amb l'altra què passa aquí?
Les empreses, hi ha moltes empreses que últimament s'han preocupat per aquest tema, sense tindre en compte que, com hem dit abans, la llei de protecció de dades que ha estat vigent fins ara és del 1999. És a dir, no es tracta de que ara he de tindre cobert el tema de la protecció de dades.
Perquè s'havia
de tindre cobert des del 1999. Uh-huh. Ara doncs, s'ha donat molta publicitat, com dius tu, a les xarxes socials...
Potser arrel de la filtració que ha hagut les dades en Facebook i tot això.
Jo crec que el problema que la gent veu és l'empresa patix pels possibles conseqüències
del mal ús que en pugui haver
quan jo crec que la petita i mitjana empresa mai fa un mal ús de les dades, mai fa un mal ús. No m'imagino un restaurant, una ferreteria, una tenda,
sí,
fent un mal ús d'unes dades de la factura. També,
clar, però llavors també, la llei està feta
per a tots. Està feta per a tots. També hem de tindre molt clar que hi ha tipus de dades, no és el mateix. No té el mateix nivell de protecció o no té el mateix tractament una empresa que només te demana per fer el tracte normal el nom, el domicili i el número de compte que el que té el teu historial mèdic.
Molt bé, perquè realment a què diríem dades personals?
Dades personals és tot.
Tot. Des del número de DNI?
Des del nom, domicili...
Data de naixement,
tot.
Tot.
Creència religiosa, orientació sexual...
Sí, tot. Clar, estat civil...
Pertenença o no pertenença en un partit polític... Tot...
Se pot considerar...
No se pot considerar. No. Tot, si el teu nom ja és una dada personal, tot el que va inherent al teu nom i a la teva persona és una dada personal. Una dada sobre tu.
Clar, llavors, clar, és que és
tot...
Tot. És totalment la teua intimitat.
Tot. Clar, xarxes socials. Hi ha molts d'accessos a les xarxes socials. Hi ha molt... Jo crec que molta escletxa de seguretat de les dades venen en pàgines web on ens registrem, on ens demanen el nom, on ens demanen un correu electrònic perquè volem registrar-nos aquí per comprar i aquí
i automàticament...
facilitem unes dades que en aquell moment no en som conscients, ens posen 14 pàgines de lletra menuda i legible que no estem disposats a llegir,
però acceptem,
anem al final
i acceptem les condicions.
Acceptem
directament.
Clar, aquí no sabem què posa. Jo tampoc m'ho he llegit mai. Aquí no sabem què posa. I aquí és on té moltes d'aquestes pàgines web, de forma legal o no legal, cedixen aquestes dades que han facilitat a altres empreses.
Clar, possiblement, potser són empreses que estan associades o no?
O simplement hi ha pàgines web que compren de forma legítima o il·legítima, compren
dades
que moltes vegades és el correu electrònic o el número de telèfon, i és quan te bombardegen, quan mos apareixen els correus electrònics, tota una sèrie de gent i de publicitat
que diem, dius, bueno, què és tot això?
D'on t'han tret esta gent el meu correu electrònic quan jo no he contactat mai? És perquè d'una forma legítima o il·legítima s'han fet en les teves
dades. Han aconseguit, pues, igual que quan te truquen per telèfon, per oferir-te, bueno, des de canviar de companyia de mòbil hasta que compries, jo que sé, llibres o el que sigui.
Clar, perquè
saben el teu número.
Perquè, per exemple, quan estem parlant en empreses com bancs o companyies de telèfons i firmem algo, sí que ens podem fixar que en algun dels documents que signem ens demanen autorització per accedir les nostres dades a altres empreses del grup o a empreses associades. Uh-huh. És aquí quan d'un banc ens arriba un correu electrònic o una trucada d'una financiera lligada en un banc, d'una agència immobiliària lligada en un banc, perquè nosaltres, conscientment o inconscientment, hem firmat un consentiment de cessió d'aquestes dades per a poder rebre publicitat d'empreses vinculades amb aquesta primera entitat.
Uh-huh. L'empresa que no falla este tràmit amb els seus clients, li pot vindre alguna sanció? O...
Sí. Hi ha un règim sancionador. La sanció pot vindre bé des de l'organisme que regula la protecció de dades a nivell estatal, per incompliment d'una normativa. Uh-huh. No oblidem que és una normativa i que tenim l'obligació de complir-la, o bé si hi ha algun client que ha considerat que s'ha vulnerat els seus drets en quant a protecció de dades, pot posar una denúncia a aquest organisme i aquest organisme ens pot sancionar.
Llavors, clar, en el moment que nosaltres ens donem compte que les nostres dades bueno, el que dius tu, s'han cedit a un tercer, que ja hem dit de primer moment que això no es pot fer. Clar, què hem de fer?
Home, el primer que hem de fer és contactar amb l'empresa que pensem que ha fet un mal ús. I sempre tenim l'opció de realitzar una reclamació a l'organisme que regula la protecció de dades a nivell estatal.
Perquè podria ser des de això, de que han cedit el número de telèfon, qualsevol
correu electrònic
de les nostres dades.
Correu electrònic. Aquí estem parlant de dades, d'un tipus de dades, nom, número de telèfon i correu electrònic. Però hem de tindre en compte que hi ha empreses, hi ha entitats que requereixen, que demanen dades
de més
compromís. I segons a quina empresa vas, i tu pots anar a una clínica privada i ells saben si tu has tingut una malaltia,
el teu historial mèdic,
si no has tingut una malaltia, si has avortat, si no has avortat, moltes coses. Moltes coses, clar, nosaltres pensem en petit, pensem en menut.
Sí, amb les dades més...
Al final tu fas una factura i el que li estàs donant a aquesta empresa, el que estàs facilitant a aquesta empresa, és nom,
adreça,
DNI
i
número de compte. Però hem de tindre en compte que aquí hi ha molt més. Ah, perquè tu et pots trobar que te'n vas a una entrevista de treball i aquesta empresa ha tingut accés a unes dades que tu no has donat perquè les ha obtingut fraudulentament o no d'una altra. a la xarxa, a una altra empresa, que s'ha posat en contacte, clar, això vulnera el teu dret a que les teues dades tu les has donat en una empresa però no en una altra.
No les ha protegit.
Correcte.
Esta empresa no les ha protegit. Aquí entraria una altra cosa, que és, no té res que veure amb la llei, ja una mica per anar acabant, que seria el tema de que nosaltres mateixos oferim informació molt íntima via xarxes socials i després volem que les empreses protegeixen les nostres dades quan en un primer moment ja som naltros que amb una finestra oberta donem bueno,
tota la informació.
Tota la informació. Si anem de vacances, fotografies,
sí, no,
dels nostres fills...
No volem que una empresa tingui accés a saber si tinc fills o no tinc fills, si estic casat o no estic casat, o el que sigui, però no parem de publicar
fotos,
que estem en una relació, que ha nascut un fill... Bueno, però aquí jo crec que, com he dit abans, entra el tema de la psicosi o la paranoia de la gent. I hem sentit a dir que ha entrat en vigor el nou reglament sobre protecció de dades i ara sembla que això sigui algo
nou
i que sigui molt important, però, com he dit, ve del 99 i realment estem exposats, mos autoexposem nosaltres mateixos a donar tota esta informació. És a dir, sí que demanarem a les empreses, i s'ha de demanar a les empreses que tinguin cura de les dades que nosaltres facilitem, però nosaltres som els
primers
que exposem
la nostra intimitat
sense saber a on totes les dades nostres.
Exacte. Bueno, crec que ha quedat una miqueta més clar de què va tot això. Gràcies, Llibert, per donar estos petits detalls i recomanacions. T'esperem un altre dia.
Vale.
Vale? Sí?
Sí.
Vale, d'acord. Despedim el programa amb una cançó del grup The Killers que es diu Human, versionada també per Charango l'any 2012 pel disc de la Marató. La cançó no diu res més que són persones o betitelles. Amics, sigueu prudents amb la vostra intimitat i adeu.